Vostè primer, amb Marc Giró.
D'una forma quasi bé casual, la Txell Bonet, no em preguntis ara com va començar la cosa, es va començar a interessar per Bielorússia i totes les circumstàncies d'aquest país, i hem anat traient el tema, i al final has acabat sent un especialista, oi, Txell, en Bielorússia, però avui ens vols parlar de la greu situació de repressió política que viu, a... aquest país.
El país, sí,
ho has de portar de tot fet, tu, Txell, perquè jo estic abrumat.
Marc, vosaltres veu entrevista amb un grup de música català que tenen una cançó que es diu Minsk Bratislava, vas dir que segur que a mi m'interessava Bielorússia i d'aquí vam anar estirant el fil.
Exacte.
I sí que és cert que hi ha hagut dies que hem parlat doncs, més amb conya de que potser la tercera dona més vella del món és bielorussa, però també vam dedicar un monogràfic una mica a aquest dictador que tenen encobertament en Lukashenko, que es podria anomenar que és un dictador de facto, i sí, ens ha arribat a la redacció del Vostè Primer una crida perquè els ciutadans bielorussos, no només de Barcelona i de Catalunya, sinó d'arreu del món, avui sortiran al carrer coincidint que avui és el dia de la independència dels nazis, no? Que el país va ser alliberat dels nazis. Però ha passat una cosa que no havia passat mai, que és que aquesta diàspora, Bielorússia és un país amb 9 milions de persones, però n'hi ha 3 més de bielorussos que viuen a l'estranger, s'han cansat de tenir por i s'han començat a organitzar. I és que el 9 d'agost d'aquest any hi hauran eleccions presidencials. El Lukashenko ja les ha guanyat 5 vegades, menys la primera vegada sempre han estat manipulades, hi ha hagut abusos contra els drets humans, contra la premsa independent, i es feien coses contra els candidats de l'oposició a posteriori. Però és que per primer cop ara ja han detingut aquests candidats abans de que hi haguessin les eleccions per posar-los a la presó i així assegurar-se doncs, que no té cap opositor. Entre ells, per exemple, hi ha un blogger que ha anat passejant-se per tot el país fent campanya i ara actualment es troba en una cel·la d'aïllament. De fet, és curiós com els mitjans europeus no parlen gaire del que està passant al país i moltes persones van sortir al carrer fent manifestacions i encara hi ha hagut més detencions. Dir-te que el país ha creat, els ciutadans clandestinament han creat un canal de Telegram on estan penjant vídeos del que passa i els envien aquests periodistes que s'han exiliat perquè ho expliquin. Tenim amb nosaltres a l'Helena Turava, que ella és portaveu d'aquesta comunitat bielorussa a Catalunya, una comunitat que, com altres països d'Europa, avui sortiran al carrer i aniran a la plaça Sant Jaume a les 6 de la tarda. Si vols, Marc, la saludem. Home, a l'Helena.
Helena Turava, vostè primer, què tal estàs?
Hola, bon dia. Moltes gràcies. Volem expressar el nostre agraïment per aquest programa.
Molt amable, molt amable. Nosaltres som els que estem honrats de que ens hagis acceptat la participació. Txell, tu que ets l'especialista en bielorussa, tot teu.
A veure, una de les coses més sorprenents del país és que és el país líder amb més policies per habitant. Potser per això fa que la població també estigui tan reprimida, però estem parlant d'unes xifres molt bèsties, no, Helena?
Sí, perquè tenim com 1.442 policies per 100.000 habitants. I la mitjana mundial és com 300 policies. I les Nacions Unides recomanen 222.
Pues aneu fatal, sí. Ja. Aneu fatal realment, mare de Déu.
I parlem una mica d'aquesta cursa electoral. Què és el que ha passat exactament? Què ha fet Lukashenko?
Jo explico una mica que... Bueno, és la primera vegada en 26 anys d'aquesta dictadura que hem tingut la sensació que sí que podem, perquè aquesta situació s'ha arribat després de l'experiència de la lluita contra Covid, on el poble s'ha hagut autoorganitzat per lluita contra el virus, ja que el dictador havia proclamat que ell no veia cap virus i que, per tant, no calia prendre cap mesura preventiva. I, en segon lloc, perquè han aparegut els pretendents diferents atrevits que estan ara detinguts. I per això ara nosaltres que estem en estranger, en diferents països, sortirem al carrer per expressar-nos el nostre
descontentament, sí. Però una cosa, Helena, tu m'havies explicat que portes 20 anys a Catalunya, només coneixies una altra persona bielorussa i en 4 dies, no sé com, us heu mobilitzat tots i us heu connectat. Això ha sigut sorprenent. Què és el que ha passat?
Sí, perquè en realitat... perquè en realitat nosaltres som pocs aquí a Catalunya, a Espanya, som com pot ser 1.000 persones bielorussos que no ens coneixien de res. I 4 dies després de la detenció d'un dels candidats favorits, populars, més populars, nosaltres vam mobilitzar-nos per Telegram, hem creat un canal de Telegram i vam mobilitzar-nos i vam sortir el dia 25 de juny al carrer i vam ser com 150 persones.
Explica això de la manifestació. Comentava la Txell fora d'antena que veu veure clarament que el dia d'aquesta manifestació, el 25 de juny, hi havia persones que treballaven per al KGB i que ara teniu por de tornar al vostre país. Persones del KGB a la manifestació aquí a Barcelona?
Sí, exactament.
Perdona, podria ser que persones del KGB estiguessin ara escoltant la ràdio? Bueno, esclar, sí, això no cal que ens punxin el telèfon perquè és públic, no, això, la ràdio. Clar, quina tonteria que vull dir.
Jo no crec que escolti, jo crec que no entén el català perquè no tenien cares de migrants, no. Sí, exactament. Durant la manifestació hi van haver dues persones amb típiques cares de gent de seguretat estatal i van buscar autoorganitzadors i manera d'entrar al nostre canal de Telegram. Van fer fotos. I ara molts de nosaltres ja ens sentim com refugiats polítics, perquè hem donat compte que després d'obrir nostres cares en les entrevistes seríem perseguits si tornéssim a Bielorússia. O estic preocupada jo personalment per alguns membres de la meva família. I el meu marit m'ha dit que li he tret el somni anar a viure a Bielorússia, perquè ell és rus i l'any passat va ser la primera vegada que ell visités el meu país i que li va agradar molt la gent i tot, i ara ja el que passa és això.
Clar, clar. Txell, digues.
No, que a mi m'interessa aquest canal de Telegram. És cert que llavors les persones que estan a Bielorússia, que quan han sortit al carrer per manifestar-se en contra que posessin a la presó doncs, aquests candidats, ells us estan enviant vídeos, és a dir, és la gent anònima la que està fent realment de periodista?
Sí. No, normalment nosaltres mirem bloggers. Gent anònima, alguns no són anònimes, però aquests bloggers estan ja a fora, normalment a Ucrània, a Rússia o a altres països, a Polònia. Però per internet nosaltres mirem programes d'aquests bloggers. I nosaltres per Telegram en cada país hem creat canals nostres per organitzar-nos aquí a Catalunya, a Espanya. Però de moment ja hem tancat aquest canal perquè no volem intrusos i només pot entrar una persona que és invitada.
Vosaltres, Helena, demaneu ajuda als governs d'Europa perquè faci pressions al dictador, no? Bielorrus.
Clar, perquè és el que podem fer nosaltres, els immigrants, des d'aquí. I més a més, els mitjans de comunicació occidentals se n'han fet molt poc resó del que està passant aquests dies a Bielorússia. Cada dia arriben notícies, cada dia menys esperança de poder votar democràticament perquè no ens queda cap opció. Estan detinguts els pretendents. Estan detinguts ara mateix més de 200 persones oficialment polítiques, detenides polítiques, i més de 2.000 persones que eren del carrer. Perquè està prohibit sortir en grup al carrer. Prohibit sortir, aplaudir i...
Està prohibit sortir, aplaudir, Déu-n'hi-do.
Aplaudir, agrupar-se, sortir en grup. I ho fa directament per la tele, públicament, amb amenaces de...
Que té, que, perdona, té, és irònic, bueno, és irònic, és terrible, un individu que negava les mesures sanitàries recomanades per l'OMS per afrontar la Covid. Ara resulta que no es pot, no et pot reunir, però no per la Covid, sinó que no es pot reunir per la qüestió política. Txell, hauríem d'anar rematant.
Sí. Ja portem 26 anys de confinament.
Vosaltres dieu que Bielorússia és una gran presó, no?
És una gran presó. I jo podria dir que a Bielorússia no hi queda cap família sense un familiar detingut, empresonat per les coses que no passen a Europa. I ara com mai el règim ha fet més represàlies. No es pot portar les camisetes ni banderes amb simbòlica de Libre Bielorússia. Les botigues amb marxandatge d'aquestes coses estan tancades i prohibides.
Bueno, escoltant-ho, si no... clar, això de Bielorússia crec que esteu pitjor, però... De vegades es podia fer un cert paral·lelisme, a la millor la intensitat canvia, amb segons quines coses hem viscut aquí a Catalunya, perdoneu, però bueno.
Sí.
diria jo. Bueno, Txell, hauríem de rematar, perquè ha de passar publicitat, ai Déu.
Ho rematem només dient això, que l'experiència de com es van autoorganitzar durant la Covid ha servit ara perquè s'autoorganitzin. A vegades les petites revolucions comencen amb coses d'aquestes molt concretes. Jo només dic que els oients poden fer dues coses. La primera és entrar a Instagram belarus-around-world, belarus-around-world, i veuran les fotografies de totes les comunitats belorusses, sí, com s'estan manifestant a Copenhague, Estats Units, vaja, és una volta per tot el món. I l'altra és avui a les 6 de la tarda anar a la plaça Sant Jaume i fer una mica de costat, doncs, aquestes persones que l'únic que volen són unes eleccions lliures i viure d'una manera democràtica de veritat i no haver d'aguantar aquest dictador que manipula i empresona.
Elena Turaba, moltíssimes, sí, gràcies.
Molta
sort i endavant. Seguim en
moltes
contacte.
Gràcies.
Una abraçada.
Txell,
fins ara. Ignasi, vés-te preparant, que estàs a punt de triomfar. A punt de triomfar, quina meravella, un divendres més.